Gràcies, senyor alcalde. Jo faré un xicotet repàs d'algun número, perquè crec que és important que situem la situació també com avui, no sé per què, però hem estat girant i hem parlat de rigor, de rigorositat i de ficar un poquet les dades, sobretot, de rellevància, perquè al final cada un en el seu posicionament polític i ideològic, inclús de vegades partidista, obviem una part de la informació. Jo crec que és important que la gent que ens seguisca o la gent que tinga bé informar-se de què estem parlant avui, sobretot en el tema de l'ocupació il·legal, pues tinga dades. N'hi ha dos drets constitucionals en la Constitució que pareix que estem empenyats en confrontar-los. I no té el per què. I probablement la situació i la magnificació d'aquest tema tinga una cosa positiva, i és si som capaços de parlar de veres de la problemàtica que envolta a l'habitatge. Me referís al dret a la propietat privada i al dret a l'accés a una vivenda digna. Pareix, com en tot, que últimament la política la vivim des de la crispació, des d'intentar parlar d'una arista del problema sense tindre a bé parlar del problema en la seva globalitat. I jo crec que això hem de ficar-lo en valor. És evident que el PSPB i Ciutadans han fet una negociació parlant del dret de la propietat privada, però sense oblidar-nos de la problemàtica de l'habitatge. I és de veres que han fugit de les fotos, de les grans manifestacions, de les grans rodes de premsa, d'intentar fer d'això un problema mediàtic quan realment és un problema importantíssim per a la societat valenciana, i hem intentat fer les coses, doncs conduguem fer-les des del 18. I dic des del 18 perquè s'aprovà una llei en el 18 jo crec que els mitjans parlàvem en aquell moment de la llei antiocupes. Realment era la llei de l'11 de juny de la modificació d'enjuiciament civil, que en aquell moment ja parlava i diferenciava les vivendes que estaven morades, és a dir, les vivendes, primera i segon vivenda, per a que tot el món ens entenga, de les vivendes dels bancs o de les immobiliàries. I que en aquell moment tingué el vot a favor, traguent d'aquesta modificació de la llei d'enjuiciament civil del Partit Popular i Ciutadans, perquè estaven d'acord en aquella modificació que d'alguna forma tenia el problema. I és de veres que han tingut una pujada enguany en les ocupacions. Una pujada del 5%, que és molt, un 5% és molt. Però no és la pujada en la sèrie històrica més alta. La pujada més alta se va produir del 15 al 16 i del 16 al 17. Quan les denúncies per ocupació passaren de 23 al dia a 37 al dia. El canvi del 18 al 20 suposa dos denúncies més al dia, però el foc mediàtic s'ha centrat no en el 15 o en el 16 o en el 17 o en el 18, sinó en el 20. Magnificant una situació que, siguent un problema, i per tant nosaltres hem d'atendre els problemes, pues no pareixia tan problemàtic en una època pretèrita, probablement perquè el president del govern pues no era d'esquerres. Però això és la realitat. Si atens a el que diu l'associació més important de judicatura, o a les més importants i les més majoritàries, ningú jutge està d'acord, o pràcticament ningú, en el canvi de la llei. Fiquen en solfa una de les coses que ha passat, sobretot des del 2009. I vaig a ficar algun exemple. Des del 2009 fins al 20 han perdut 14.000 policies nacionals. Sobretot, o se concentra fins al 18, perquè ara, en sols un any i mig, s'han tret ja quasi 10.000 places per a recuperar efectius de la Policia Nacional. Clar, els jutjats no estan reclamant un canvi en la llei. El que estan reclamant és tindre ferramentes per a poder atendre la llei que ja està en vigor. I una cosa que s'ha fet, i que ha sigut fonamental, per això parlava de que han fugit de les fotos i s'han ocupat de treballar i de fer les coses, com toca en homogenitzar i aclarar les qüestions pues, que tenien que aclarar. Per tant, el 15 de setembre hizo una instrucció de la Fiscalia General en la que aclara que quan el delit és flagrant en qualsevol de les dues casuístiques que fica de rellevància el Codi Penal, tant si és un allanament de morada com si és una usurpació. En les dues, si el delit és flagrant, se podrà actuar en la immediatez que requereix el moment. Perquè això de que s'ha anat comptant de les 48 o de les 72 hores mai ho ha dit el Codi Penal. N'hi ha dues possibilitats. Una és l'allanament de morada i una altra és la usurpació. La usurpació no afecta al dret fonamental de la intimitat i el dret a la vivenda, sinó al dret a la propietat. I, per tant, té un tractament diferenciat. Uno és el 202 del Codi Penal i l'altre el 245 del Codi Penal. I això és el que ha resolt la instrucció de la Fiscalia General i el que ha resolt el que va resoldre dos dies després el Ministeri Fiscal. Per tant, lo important és que en aquest clima de mediatització tractem els problemes que de veres són els que afecten a la situació que estem vivint. Quins problemes estan afectant a la situació que estem vivint? La ciutat de València en 5 anys ha pujat el lloguer una mitja del 70%. La Comunitat Valenciana ha pujat el lloguer una mitja del 52% en els últims 5 anys. N'hi ha un informe de l'Institut Valencià de Joventut que parla que el 80% dels joves de menys de 30 anys, avui, no podran adquirir una vivenda probablement en propietat en la seva vida. I, en canvi, sols estem fijant-nos en una arista. I jo negue a situar sols la vista en perseguir la pobresa. La vista l'han de ficar en els problemes que envolten a l'habitatge i també en la defensa del dret a la propietat que tenen no sols els propietaris, abans ho he dit, de les 14.000 ocupacions que se denuncien o s'han denunciat en el primer semestre del 2020, el 82% són entitats financeres o immobiliàries. Per tant, estem parlant d'usurpació i no de vivendes ocupades ni de primera residència ni de segon residència. Això no vol dir que no tinguem que defensar també el dret a la propietat que tenen les entitats. Però sí que hem de parlar de la problemàtica que estem tenint de l'accés a la vivenda, de que ja n'hi ha informes de la Unió Europea, diguem que necessitem construir més vivenda social, més vivenda per a poder emancipar els joves, que n'hi ha un projecte, per fi, de 25.000 vivendes que ha ficat en marxa el govern d'Espanya per atendre aquesta necessitat juvenil, i és molt diferent vendre vivendes a fondos buitre que construir vivendes socials o per a emancipació de joves. Molt diferent, perquè ahí sí que estem tractant la necessitat d'habitatge que tenim. Ahí sí que estem ficant l'accent en les polítiques d'empobriment d'aquest país. Quan parlem de la renda d'inclusió o de les rentes que afecten a les rentes més baixes o que no tenen ningú tipus d'ingrés, estem parlant també de donar-li una possibilitat de lloguer i d'accés a la vivenda digne. I això són les polítiques que de veres afecten a la política d'habitatge. Per això, quan negociàrem i parlàvem en Ciutadans, parlàvem de ficar en valor les polítiques que s'estaven empleant, de ficar en valor el dret a la propietat, de no parlar sense rigor de la problemàtica que envolta l'habitatge i, sobretot, de ficar en valor una situació que en aquest clima mediatitzat crec que tots els grups polítics haurien d'intentar treballar per a aconseguir un gran acord. No sé si vareu llegir fa uns dies una de les declaracions que es feia en el Parlament de la Unió Europea parlant d'udes problemàtiques o una de les problemàtiques que tenia Espanya en quant a la Covid. I parlava de que el poder adquisitiu siguent similar a països europeus, per exemple, similar al d'Alemanya, es diferenciava molt en el poder adquisitiu quan parlàvem de la capacitat que tenien de pagar lloguers o accedir a la vivenda. Perquè el lloguer en Espanya representa en molts casos el 40% del sou d'una família o de l'ingrés d'una família. Per tant, no podem obviar, quan parlem d'ocupació, totes les aristes que envolten aquest problema. I per això pensaven que era important tindre aquest debat des de la rigorositat, des dels números, i no fent com si fos una alarma social i cadascú dels que estem ací tingueren por de que al tornar a casa estiguera ocupada. Perquè si això passa, en una ocupació, en un allanament de morada, s'actua immediatament. Ara, abans del 15 de setembre, en 2019, en 2018 i en el 2016. I, per tant, no hem d'intentar confondre a la gent ni alarmar a la gent, perquè l'únic que està traient avantatge d'aquest clima és el 35% del sector d'alarmes que ha pujat el 35% del seu compte de resultat, sobretot alguna de les grans empreses nacionals. Que, per cert, m'alegre que li vaig saber, però que no siga perquè excedim el nostre estat d'alarma, sinó perquè la gent, vulga contribuir a tindre més seguretat en les seues cases. Per tant, és important que rebaixem el clima, que atengam el problema en la seua globalitat i que siguem capaços de treballar per el dret de la propietat, però també per el dret a l'accés de la vivenda digna. Gràcies.